L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, fem família. Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a una nova edició del Fem Família d'avui. Salutacions d'en Jordi Carretero a les tecles del so i de qui us està parlant Joan Trias. Avui atents perquè el Fem Família parlarem sobre l'informe de pobresa a Catalunya arran de la Covid amb Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona, i amb Carles Barbero, responsable de comunicació d'Amics de la Gent Gran, sobre com ajudar a la gent gran que es troba sola en època nadalenca. Doncs un dia com avui que volíem parlar d'aquest informe publicat Càritas Diocesana sobre la segona onada de la pandèmia i la pobresa. Denuncia que les ajudes socials no arriben a les famílies vulnerables i que la majoria ni tan sols saben que existeixen ni que tenen dret a sol·licitar-les. En parlem a aquesta hora amb Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona. Anna Roig, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Anna, de la primera a la segona onada, la pobresa també ha agreujat?
Mira, entre la primera i la segona, com que es va produir l'enquesta i les entrevistes de l'octubre, tenim l'efecte del que va suposar l'obertura a finals de juny i, per tant, la minsa recuperació, però una mínima recuperació de juny, juliol, agost i setembre. Val? Però només és un petit oasi, si podríem dir-ho així, però realment la situació que ens mostra una segona onada sense confinament és molt dura. En aquest sentit, el que ens ensenya, no?, és com hem atès a 19.320 persones, que són 19.320 persones, que són el doble que en el mateix període de l'any passat en els serveis de primera resposta.
19.320 en quant de temps, Anna, perdona?
En aquest any, o sigui, aquest any, 2020 respecte a l'any anterior, respecte al 2019.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per tant, perquè tots ens quedi clar, el llindar de la pobresa s'ha fet més gran i la desigualtat està en creixement encara?
Clar. Abans de la Covid, Càritas sempre treu cada 5 anys un informe, que és un informe de referència, l'informe FOESA, sobre pobresa i exclusió social. Allà hi alertàvem que la població catalana, val? No estic parlant de les dades de les persones que tenim a Càritas, sinó com a població catalana, una de cada 5 persones estava en risc d'exclusió social. Això vol dir que són 1,5 milions de persones dels 7,5. Sobretot aquesta exclusió ve marcada per dos elements que van ser conseqüència també de sortir per la porta del darrere de la crisi del 2008, com van ser l'exclusió residencial. Tenim una crisi d'habitatge on hi ha molta gent vivint en situacions molt dures d'habitatge, i ara puc explicar una miqueta més a què em refereixo, i també la precarietat laboral. Val? Això fa que cada vegada hi hagi més una distància més gran, una desigualtat creixent entre les persones, la societat, que en diríem, no?, que se'n poden sortir, respecte a les persones que es queden pel camí.
Si mirem algunes de les dades de l'estudi, constaten tota aquesta gravetat que ens deies, perquè el 19% de les famílies ateses a Càritas des de l'abril fins a final d'aquest any no tenen cap ingrés, i això vol dir una de cada 5 famílies. És que és molt greu.
Clar, perquè abans de la Covid era una de cada 10. Només en 6 mesos hem passat a una de cada 5. I això el que ens mostra és que es necessita una política d'ingressos mínims, una política social, però ja abans de la crisi, no? En aquest sentit, també no hem fet tampoc els deures, no?, de poder posar les eines necessàries. I tu veies al principi, la dificultat, no?, d'accedir a aquestes prestacions, a aquestes ajudes, és gran. En aquest sentit, per exemple, Càritas va posar, com altres entitats, va posar en marxa un servei amb 17 voluntaris el mes de juliol, quan va sortir l'ingrés mínim vital. L'ingrés mínim vital era una política de social. L'estat espanyol era l'únic d'Europa que no en tenia cap. Val? Aquí a Catalunya tenim la renda garantida de ciutadania. I en aquest sentit, per accedir-hi, necessites totes unes habilitats digitals, no? I que també era una dada que donàvem a Càritas. En l'informe, que és que el 43% de les llars que atenem estan en apagada tecnològica. Què vol dir això? Doncs que o que no tenen un dispositiu per connectar-se, o que no tenen connexió, o no tenen les habilitats. Doncs justament aquest perfil és les persones que han de sol·licitar l'ingrés mínim vital i, per tant, vam obrir aquest servei amb voluntaris per tal d'ajudar-los a fer aquest procés telemàtic de sol·licitud. En aquests moments, la dificultat és que, de moment, encara no hem tingut cap resolució favorable. Mm-hmm. Totes estan... La majoria estan en procés i ja en tenim algunes de denegades, no? I això ens preocupa, perquè aquesta mesura era una mesura d'emergència en un moment social molt complicat, just després del confinament, i 6 mesos després encara no hi ha una resposta clara.
Clar, ara ens anuncies aquesta apagada digital, aquesta apagada tecnològica o aquesta pobresa tecnològica, de la qual en vam començar a ser conscients, si em deixes recordar-ho, perquè ja se'n va parlar quan els nanos havien de deixar d'anar a l'escola i havien de rebre per part del govern, els havia d'enviar al ministeri, aquells portàtils que, de fet, no van arribar ni la majoria, etcètera, etcètera, i molts d'ells no es van poder connectar a classes telemàtiques. I ara ho veiem més. La pobresa tecnològica és un fet, com ara ens comentaves, Anna. L'administració n'és poc conscient de que això passa?
Mira, jo crec que tots les situacions ha superat. Jo crec que això és un fet que no podem negar a cap de nosaltres. I l'administració jo crec que també està molt superada per la situació. També entenc que no és un moment gens fàcil, no? I no voldria estar tampoc en la seva pell. Però realment o s'aborda el problema de la pobresa i l'exclusió social des de una mirada més holística, no? D'aquestes dificultats, doncs l'accés a l'habitatge és una molt clara, no? Més del 36% de les persones de la diòcesi de Barcelona viuen en un habitatge que no és, que és insalubre o que no té les condicions. Això vol dir la majoria que són habitacions de relloguer, famílies vivint en habitacions de relloguer. És una realitat que no es veu, perquè tu vas pel carrer, creues la persona i no saps, no? On viu ni en quines condicions. Però que està aquí, que la crisi ens ha fet adonar molt d'aquesta realitat, no? En aquest sentit, vam multiplicar per 3 les ajudes d'aliments, però per 2 les d'habitatge, perquè tal de que la gent almenys no es quedés fora del seu habitatge en aquell moment. Realment, el tema de l'habitatge, el tema de la recerca de feina, perquè ara, amb això que deies, no?, de la bretxa digital, molts processos de selecció s'estan fent també digital, no? En aquest sentit, Càritas també ha impulsat el que en diem un accelerador digital per tal de que les persones que tenem en servei, sobretot tot l'itinerari laboral, doncs tinguin també aquestes habilitats i posem al servei també doncs aquests ordinadors, aquesta formació i aquest acompanyament, que és el nostre fort, no? Poder estar al costat de les persones, però també en aquests processos digitals per poder fer una entrevista, per exemple, i desenvolupar-se i que pugui acabar en èxit. Mm-hmm.
Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona, ens ho deia, que un altre dels fets que s'agreuja és la pobresa habitacional, el dret a l'habitatge. De fet, dieu en l'informe, i ara em corregiràs perquè ho dic una mica de memòria, que el lloguer ha pujat fins a uns 800-900 euros, quan hi ha moltes famílies que, de fet, no tenen ni això. Per tant, han de llogar una habitació. Si tot això va cap aquí... És que, clar, d'aquí res veurem a gent de 60 anys compartint pis.
Bueno, ja...
I no és broma, això.
Tenim... No, ja ho tenim actualment. O sigui, tenim...
Això ja passa, eh?
Situacions, sí. L'altre dia en parlàvem en diferents espais, però molta gent gran recorda, no?, la postguerra civil, els rellogats, no? Doncs estem en aquesta mateixa situació, ho vulguem veure o no. Val? En aquest sentit, tota la part d'habitatge, com deia, és un dels problemes més importants que hem d'afrontar com a societat, perquè al final és un dret.
Les famílies, a més, que acudeixen a Càritas per recollir aliments s'han multiplicat per 4, com en parlàvem fa una estona. Com aconsegueixo esforços, o permet-me que t'ho pregunti així, eh? Fins on s'ha hagut de forçar la màquina per arribar-hi a tot plegat des de Càritas?
Doncs mira, aquí vull recordar unes paraules del cardenal Joan Josep Omella, no? Que al principi de setembre ens reunia els diferents responsables de serveis de Càritas, i ens donava molta pau, ens va dir que ens va dir Jesús no va acabar amb la pobresa, no? Estem cridats a ser un signe. Doncs des d'aquesta, entre cometes, pau d'acord, no? Des de, d'acord, no podem tot, Càritas naturalment no solucionarà el problema actual, sinó que hem de ser un signe i fem tot el que podem. En aquest sentit, i des d'aquesta mirada i des d'aquesta força, no, de fe que vivim com a Església, ens vam veure molt tensionats perquè el mes d'agost vam acabar les ajudes, el pressupost que teníem destinat a les ajudes per aliments i habitatge, els 2,6 milions d'euros que destinem cada any a pagar habitacions i aliments, el mes d'agost els vam acabar. Això va suposar doncs, haver de treure-ho d'altres llocs, val? El pressupost, i fer una crida a la ciutadania i empreses per tal que ens poguessin ajudar. No? Ha donat fruit, gràcies a Déu. Som una societat molt solidària, val? I això també vull agrair-ho, perquè moltes persones que ens escolten segurament també són donants de Càritas, i per tant agrair també la solidaritat que hem vist en aquests mesos. Però és veritat que només amb solidaritat no arreglarem aquesta situació. No? Es calen una mirada estratègica a mig, curt i llarg termini per poder pal·liar la situació de les persones que tenen.
Deia, per quines polítiques ha de passar una solució per una gravetat com aquesta?
Mira, ha de passar per una entesa política als diferents tres nivells de gestió política, que és la municipal, l'autonòmica i l'estatal. Val? Això ha de dialogar, perquè la política social està traspassada i prima el criteri de subsidiarietat, no? Que és que allò que pugui fer el més proper que no ho faci el més llunyà. Doncs, en aquest sentit, els ajuntaments tenen un paper clau perquè la llei, per llei, són ells els que decideixen els criteris d'empadronament, i hi ha una llei que diu que els ajuntaments han d'empadronar encara que la persona no tingui un domicili fix, i aquesta possibilitat d'empadronar-se sense domicili fix, que és la situació de moltes persones que tenim, perquè al tenir una habitació rellogada no tens un títol de tinença. Quan vas a l'ajuntament, el que et demana per poder-te empadronar és o el títol de propietat o el títol de lloguer. No? Doncs les persones que viuen en habitacions de lloguer no tenen un títol. Però hi ha aquesta opció, i això és una voluntat política. Val? Per tant, des de l'administració municipal, des de l'autonòmica, fent polítiques, no? Com la renda garantida, que era un bon instrument, però que la seva aplicació està sent, de moment, una eina bastant ineficaç, perquè no està arribant i està sent molt restrictiva amb els casos, i ens estem deixant moltes persones fora, i amb aquesta política estatal també d'ingrés mínim vital, que hauria d'accelerar-se per poder donar una cobertura molt més gran a les persones. I a partir d'aquí, d'aquests ingressos mínims vitals, en paral·lel i alhora, nosaltres diem tot i alhora, s'ha de fer una mirada de política en temes d'habitatge, que és clau, i protegir també les persones que treballen, no? Tot aquest sistema d'atur i de prestacions laborals que també s'ha de mirar i cuidar.
Anna Roig, cap de comunicació de Càritas Barcelona, moltíssimes gràcies, molta força.
Moltes gràcies, bon dia.
Fem família. Patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Asseguda al costat d'un llit estrany, ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades d'uns nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur li és família. Cap al tard quan a baix van arribar.
Doncs avui volem parlar precisament de gent gran. I és que aquest Nadal, milers de persones grans no tindran més companyia que els seus records. És per això que Amics de la Gent Gran ha llançat la campanya Més que Records per sensibilitzar sobre la soledat que patiran moltes persones grans aquest Nadal i fer possible que puguin viure les festes en companyia. En parlem de tot plegat amb Carles Barbero, responsable de comunicació d'Amics de la Gent Gran. Carles, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan, bon dia. Què tal?
Deixa'm preguntar-te quantes persones poden arribar a passar soles aquest Nadal.
Doncs, Joan, aquesta és una xifra complicada de calcular, perquè, de fet, hauríem d'anar casa per casa just abans del Nadal per saber-ho, perquè la realitat, com veiem tots i totes, és molt canviant, no? En tot cas, veiem com ha anat aquest 2020, no? I el que ens diuen moltes persones grans, sabem que el nombre de persones que pateixen soledat no desitjada ha augmentat molt aquest any, no?, durant aquests mesos. I el Nadal, unes dates en què moltes persones es reuneixen en família i veuen a moltes persones del seu entorn que no veuen durant tot l'any, doncs aquest Nadal serà molt dur per a aquestes persones, no? Perquè esperen aquest Nadal amb moltes, moltes ganes, i aquesta soledat que ja pateixen i, de fet, ja patien abans de la pandèmia, doncs ha augmentat aquest any i aquest Nadal serà segurament el primer en el qual no es poden reunir amb els éssers estimats, no? El que sí que podem fer és partir d'algunes xifres que teníem abans de la pandèmia, no? Per exemple, a Catalunya es calcula que hi ha 330.000 persones grans que viuen soles, segons l'IDESCAT, i d'aquestes, segons l'Observatori de la Soledat, de la nostra entitat, d'Amics de la Gent Gran, 175.000 pateixen soledat no desitjada. És a dir, viuen soles, però, a més, és una soledat no desitjada, no? A Espanya tenim unes xifres similars, a Europa també. Aleshores, és una realitat que ja existia abans de la pandèmia, que ha augmentat durant aquest 2020 i, com diem, que aquest Nadal serà molt més dur per moltes persones perquè és el moment que esperàvem per dir, mira, ara sí, no? Ara ens trobarem i podrem socialitzar i aquest any, malauradament, serà diferent.
Com ens explicaves tot just ara, Carles, i abans d'entrar en aquesta campanya que heu llançat des d'Amics de la Gent Gran per fer-hi front tot plegat, hem de tenir en compte tots els avis i àvies que voldrien veure els seus nets i no podran un any com aquest. Tot i això, hi ha un dubte que sí que et volia preguntar, us volia preguntar, Amics de la Gent Gran, perquè sovint s'ha plantejat aquestes dates en un any com el que ens ha tocat viure. Hi ha gent gran que sí vol reunir-se amb la família per aquestes dates, conscient que potser és el darrer Nadal. Els hi hem de dir que no? Hem de respectar la seva voluntat? Què hem de fer amb aquesta gent gran?
Doncs des d'Amics de la Gent Gran sempre hem defensat, i aquest any més que mai, defensem la seva autonomia, no? I el dret a decidir sobre la seva pròpia vida, no? De les persones grans. Durant aquesta pandèmia, malauradament, i ho hem denunciat a moltes places, entre cometes, vull dir, amb els mitjans de comunicació, fins i tot al Parlament, el nostre director, l'Albert Quiles, ho va dir clarament, han de deixar-los decidir perquè són persones adultes i en la gran majoria dels casos amb totes les facultats, no? I aquest error s'ha comès durant la pandèmia on s'ha tendit a decidir per elles, no? Des de molts àmbits, eh? S'han pres decisions sense comptar amb la seva opinió ni amb la seva voluntat. En aquest sentit, quan ens pregunten sobre aquesta qüestió, diem que al final els hi hem de comentar i si han d'assumir algun risc, és una cosa que han de decidir elles. I en el nostre àmbit, per exemple, poso l'exemple quan les persones voluntàries i les persones grans es troben. A la primera onada, doncs, òbviament, hi havia un confinament total, domiciliari, i aquí sí que es va limitar moltíssim i vam engegar una mica la campanya de trucades telefòniques, no? Quan es va acabar el confinament, des de maig-juny, aquí, òbviament, vam deixar a la seva voluntat que es poguessin reiniciar les trobades i moltes persones ho van fer. Hi ha moltes persones que han continuat fent trucades, però altres que han dit, escolta, en totes les mesures, però reprendrem aquest contacte perquè és molt important per les persones que viuen soles, no? És a dir, moltes ens han arribat a dir que prefereixen assumir algun risc abans que continuar aïllades i patint aquesta soledat. Per tant, en resum, aquest Nadal el que diem és no diem que no es trobin, perquè creiem que és molt important que hi hagi un mínim de socialització, però sí en totes les mesures. Recomanem, per exemple, que sigui a l'aire lliure, sempre que sigui possible, i quan hi hagi alguna trobada amb el nostre voluntariat, diguéssim, doncs si ha de ser en un lloc tancat, doncs amb totes les mesures, amb distància i amb l'espai airejat, diguéssim, no? Pel que fa al Nadal, doncs el que diem també, és a dir, això d'entrar dins de l'àmbit personal de cadascú i recomanem que aquestes trobades no es facin en la mesura de lo possible, no? Ara bé, quan hi ha una persona que pot mantenir aquestes mesures perquè l'espai o el domicili ho permet, o pot ser alguna trobada a l'exterior, doncs aquí entra dintre la seva decisió
i ja diem, s'ha de mantenir un mínim de contacte. Ara bé, això, bueno, ara si vols, si parlem de la campanya, podem una mica explicar com, quines accions podem fer per mantenir aquest contacte i acompanyar les persones grans.
I tant, això t'anava a preguntar, Carles, perquè sigui com sigui, des d'Amics de la Gent Gran heu llançat aquesta campanya de conscienciació i d'ajuda, més que records. De què es tracta tot plegat i com es fa?
Doncs hi ha tres línies en aquest sentit, i hi ha una mica amb el que estàvem comentant. És a dir, augmentem les trucades. Durant tot aquest 2020 ja ho hem fet, i aquest any, aquest Nadal, ho fem molt més. Les persones voluntàries truquen moltes més vegades aquestes setmanes de Nadal, aquestes dates. D'altra banda, s'organitzen activitats locals. Depèn molt del municipi, però s'han organitzat, per exemple, moltes trobades amb la persona gran, i a vegades juntant més d'una persona gran amb les persones voluntàries. Per exemple, per anar a veure l'enllumenat de Nadal, no? D'un poble en concret, o si hi ha el pessebre, doncs una mica fer aquesta sortida i recomanant fer-la també, doncs, mantenint totes les precaucions. L'altra acció principal que s'ha fet i que substitueix una mica el que s'havia fet cada any és el lot de Nadal. Hem enviat, i de fet encara s'estan enviant alguns, 2.000 lots de Nadal, i en moltes ocasions aquest lot el porta la persona voluntària i comparteix una estona acompanyant la persona gran i al final amb aquestes tres accions el que volem fer és fer arribar aquest missatge de continuem estant aquí, no? Us continuem acompanyant. Sí. És complicat substituir el gran dinar de Nadal que es feia cada any, de fet és un esdeveniment que es fa des de la fundació de l'entitat el 1987, I de fet, és l'esdeveniment més conegut o més popular de l'entitat, no? Perquè es fa a molts districtes de Barcelona, a molts municipis, allà on estem, i la gent gran, el voluntariat, i també nosaltres, l'equip tècnic, segurament és el moment de l'any que més esperem, no? Per tant, em sap molt greu, confiem que l'any que ve es pugui tornar a repetir, però amb aquestes accions que hem estat comentant, confiem que... I ens ho diuen, de fet, vull dir, quan reben el lot de Nadal, ens truquen a l'entitat i ens diuen que estan superagraïdes del missatge que els fem arribar, de la carta i el tercer lloc que els arriba amb el lot de Nadal i d'aquest fet, no? De continuar al seu costat.
Evidentment, Carles, com sabreu des d'Amics de la Gent Gran, per molts voluntaris que hi hagi, tot plegat, també aquests lots, tot plegat té un cost. Per tant, si volem ajudar, com podem fer-ho?
Doncs en aquest cas hi ha dues vies principals. A la pàgina web amicsdelagentgran.org es pot visitar i aquí s'informa una mica de les vies per col·laborar. I després al telèfon 93 207 67 73 també es pot trucar i es poden fer donatius que ens permeten una mica, doncs, com deies, no, Joan, aquesta compra dels lots, i augmentar tot l'acompanyament, el seguiment i l'acompanyament emocional que fem a través del telèfon, i en definitiva continuar amb la nostra tasca social, no, de, no només en el Nadal, sinó a partir del gener, que també serà un moment complicat, si hi ha mesures més restrictives, doncs continuar amb aquestes accions que ens permeten acompanyar les persones grans.
Ja sabeu que si voleu ajudar, 93 207 67 73, 93 207 67 73, Amics de la Gent Gran. Deixa'm preguntar-te per últim, ens queden molt pocs minuts, però no volia deixar de dir-ho, perquè la periodista Milagros Pérez Oliva rebrà el premi enguany d'Amics de la Gent Gran 2020. Una de les grans, Milagros Pérez.
Exacte, estem molt contents que la Milagros hagi rebut aquest premi. L'altre dia vam tenir l'oportunitat el dijous d'estar amb ella a la seu. No s'ha pogut fer el lliurament com cada any, perquè es feia en el gran dinar de Nadal, i al final vam fer un acte petit amb el president de l'entitat, el Francesc Patricio, i al final és un exemple de persona que està al costat de les causes solidàries. En la seva tasca periodística al País i en altres mitjans sempre ha defensat els drets de les persones grans, i al final és un exemple de veu crítica, no?, en aquest sentit, i amb la qual empatitzem moltíssim des de l'entitat, perquè s'ha d'estar molt atent a aquestes discriminacions que a vegades arriben cap a les persones grans, i ella és una veu crítica que ens ajuda molt, molt, molt a defensar aquests drets.
Moltes felicitats també des de Ràdio Estel a la Milagros, a una gran periodista, per un premi com aquest que li atorga Amics de la Gent Gran enguany, aquest 2020. Carles Barbero, responsable de comunicació d'Amics de la Gent Gran. Salut, força i molt bones festes.
Moltes gràcies, Joan. Ràdio Estel, una abraçada.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs fins aquí aquesta edició del Fem Família. Ja ho sabeu, us esperem el proper dimecres a Ràdio Estel i també ho sabeu mentrestant. Feu família, adeu-siau.